Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i llibertària, benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. En la història del jazz n'hi ha algunes fites, evidentment. Discos com el Kind of Blue, possiblement el més emblemàtic, o com l'actuació en Newport de l'orquestra de Duke Ellington en l'any 56, o com alguns discos de Louis Armstrong, peces autènticament mestres que qualsevol afeccionat al jazz cal que conega sí o sí. El tema està en que n'hi ha una altra fita, una fita que fins ara no havíem posat al programa, perquè si bé a l'artista sí que l'havíem esmentat com a col·laborador en determinades gravacions d'altres artistes, per exemple el Kind of Blue, ell, llevat d'un programa en el que va fer una gravació i la varen posar en Thelonious Monk i ell sols, no havia tingut un programa a soles per a ell i sobretot no havien posat eixa peça mestra, eixa fita en la història del jazz, que és la que aneu a escoltar avui, junt amb alguna altra que, per temps, per completar el programa, anem a posar. Es tracta de A Love Supreme. A Love Supreme està reconegudíssima per tota la crítica, per tots els músics, per tots els seus companys de fatigues, com a una peça autènticament imprescindible. I és imprescindible no sols pels aspectes musicals. De fet, encara que avui aquest so està absolutament integrat dintre del que escolta un afeccionat al jazz mitjà, per dir-ho així, en aquell moment va resultar absolutament revolucionari. De fet, alguns crítics varen parlar de que era un disc de no jazz. El disc té una fortíssima càrrega espiritual perquè John Coltrane, que va ser criat en una família molt fortament religiosa, catòlica, evidentment, va tindre una sèrie d'inquietuds espirituals sempre que li varen dur a una búsqueda interior que, en part, es va produir, com va passar amb molts músics, mitjançant drogues. Va haver un moment en què John Coltrane, estant en sa casa, va tindre el que ell anomenà com una mena de revelació i, de cop i volta, i en un instant, va deixar de fumar, de beure i de prendre heroïna. Això, que va passar els pocs anys abans sols de la seva mort, va aconseguir que el seu caràcter, la seva forma de veure la música, canviara de manera radical. Però és que també va canviar de manera radical la seva forma de pensar i de viure. Va encetar una cerca del que podria ser Déu. De fet, ell va dir alguna vegada que ell creia en els déus de totes les religions, però no podia ser que diverses persones parlaren del mateix Déu d'una forma tan diferent. Diguem que tenia una visió un poc personal del que podia ser Déu. És evident que les dues principals influències que va tindre va ser la seva formació catòlica inicial i després les religions musulmanes i orientalistes que varen tindre les dues dones amb les quals va estar casat, tant la primera com la segona que a més era música i va continuar fent música i sobretot defensant el llegat del seu home una vegada va morir, que va morir molt jove, als 40 anys. Sembla que o d'un càncer de fetge o d'una cirrosi, en fi, producte segurament de la seva etapa de contacte amb les drogues i l'alcohol. Però el cas és que 3 anys abans de morir va gravar aquesta peça, a Love Supreme, que ha fascinat literalment a tots els músics que posteriorment han entrat en contacte amb ella. Jo vos recomano que no escolteu aquest programa, que se'l baixeu, i que no escolteu aquesta peça sols una vegada. És una peça que no es deu escoltar com a música de fons, per dir-ho així. De totes maneres, el tipus de música que és una música pròxima en el cert moment, en el seu moment, allò que es va dir free jazz, encara que té tocs de bebop i té coses absolutament inclassificables, fa difícil una escolta, diguem-ne, distesa, per dir-ho així, d'aquesta peça. Jo vos recomano, com vos dic, que l'escolteu més d'una vegada, perquè més que una peça musical, és com una mena de cant espiritual. De fet, ell arriba a dir una sèrie de paraules, tres en concret només, és l'única vegada que parla, l'única vegada que ha parlat en qualsevol disc, que és el títol del disc, A Love Supreme, o sigui, un amor suprem. I després, sent com és una mena de sinfonia, es podria dir, o alguna cosa així, en quatre moviments, doncs en el darrer moviment la música està com parlant la lletra d'un poema que està en la portada posterior del disc. Una portada en la que el poema, evidentment seu, és d'un misticisme enorme i que mostra l'esperit que animava a John Coltrane quan va gravar aquest disc. El disc va ser gravat pel quartet que en aquell moment tenia, format per Jimmy Garrison al contrabaix, Elvin Jones a la bateria i McCoy Tyner al piano, encara que també comptant la col·laboració de Art Davis i de Archie Shepp. Però realment, encara que per això alguns diuen que és un no jazz, encara que es deixava llibertat per a interpretar, ell sí que tenia una idea molt clara de com volia que fora la música que isquera. Per exemple, ell sempre es va dir que acabaren els seus solos en un crescendo. La seva part és una part molt mesurada, és una part absolutament estudiada, perquè, com estem dient, no es tracta de música estrictament, sinó que es tracta d'una declaració espiritual feta mitjançant la música. El disc, malgrat el temps que ha passat, es va gravar en el mes de desembre de 1964, no ha envellit en absolut. L'única qüestió és que avui en dia el jazz ha evolucionat tantíssim, sobretot perquè gent com ell va obrir nous camins, sobretot en la fase final de la seva vida, i també abans, perquè de fet Miles Davis, que va gravar amb ell el Kind of Blue, es va desfer d'ell perquè no acabava d'entrar en allò que Miles Davis li deia que fera, perquè ja tenia una personalitat pròpia i no era possible que fora senzillament el sider d'un mestre o d'un director o d'una persona que dirigia el grup, com podia ser Miles Davis. Aleshores, amb el seu quartet d'aquest moment, perquè va tindre diversos grups, un quintet, un quartet, després, a l'acabar de fer aquest disc, va fer com un octet, més bé un doble quartet, es podria dir, del qual anem a escoltar una part de la darrera peça que va gravar, una peça que aconsella a aquells que no siguin aficionats al jazz, que no tinguin l'oïda molt acostumada al free, se l'agafen en calma. No va escoltar-se sencera, no tenim temps, però que fa una mostra molt clara de per on estava anant John Coltrane i que lamentablement la seva mort, que va ser molt sobtada, va ser molt ràpid el càncer que va patir, si és que va ser un càncer o el que fos, això és el de menys, no sabem per on haguera anat. Evidentment, després està Ornette Coleman i molta gent, però ell va tindre una importància enorme en un cert trencament de la forma en què el jazz s'entenia fins a aquell moment. La peça, que anem a escoltar ja a continuació, està composada de quatre parts. La primera es diu Acknowledgement, algo així com agraïment. La segona es diu Resolution, o sigui, resolució. La tercera, Pursuance, que és algo així com cercant algo. I la darrera, que és en la que amb el saxo ell està dient la lletra del poema que va escriure en el disc, es diu Salm. Anem a escoltar esta peça, però, si us plau, amb molta atenció. Vos he dit ja que, per favor, que la tingueu en tranquil·litat. I si ara no podeu, en aquests moments, en el moment en què l'esteu escoltant per primera vegada, si us plau, baixeu-vos-la. Ja sabeu que ho podeu fer des de la nostra web podcast de caminsdelamusica.net i escolteu-la tranquil·lament, a ser possible en poca llum, com ell va fer quan la va gravar. Va ficar una llum baixíssima que ell va dir que era com si estigués en un club nocturn, però alguns dels músics va dir que més bé era com la llum d'una catedral. Així està A Love Supreme de John Coltrane, gravada el 9 de desembre de 1964, 3 anys abans de que morira. El poema de Salm, per cert, i el solo de Coltrane, acaba amb les paraules elegància, exaltació, tot de Déu, gràcies a tu, Senyor. Amén.
We'll be right back.
Espero que vos hagi agradat i, si us plau, escolteu-la més una vegada i amb tranquil·litat. I com avui en dia la indústria ho aprofita tot, tots els retalls que estan pels calaixos els aprofita per aplenar un disc, així se va traure per a no sé quin aniversari de la gravació un doble CD en el qual estaven gravacions que se diu gravacions alternatives, gravacions que al final no se van triar per a posar en el LP que va eixir inicialment. Es tracta de la segona part, Acknowledgement, o sigui, reconeixement, que està gravada, evidentment, per els mateixos que estava l'anterior interpretació. Ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, als Camins de la Música, que podeu escoltar les dijous a les 4 de la vesprada en Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València, que podeu escoltar també en streaming en els www.radioclaraanca.org, que està també en l'iVox de Ràdio Clara i que, òbviament, està en el nostre web podcast caminsdelamusica.net, on, a part d'una sèrie de comentaris i enllaços per a que pugueu llegir alguna coseta que ha dit gent que sap més que jo d'aquesta peça, doncs se la podeu baixar en format MP3 i escoltar-la amb tota la tranquil·litat del món. Fins al pròxim programa, amigues i amics, bona nit, bon dia o bona vesprada i adeu.
Thank you.